Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Temps per l'entrevista al Sempre amb tu. La passada setmana coneixíem la decisió del govern espanyol d'ordenar el tancament de la central nuclear de Garoña. Això és una part de la notícia, perquè l'altra és que també segueix oberta la porta a que les altres centrals nuclears espanyoles i catalanes segueixin funcionant. De fet, aquest estiu ANAF presentarà la documentació per poder allargar la vida útil de les seves plantes atòmiques, les d'Ascó i les de Vandellòs. Precisament a Vandellòs, el passat divendres, la CUP va organitzar una roda de premsa perquè ha presentat una proposta de resolució al Parlament perquè es debati en clau del procés constituent també el debat nuclear, és a dir, si Catalunya ha de seguir mantenint-se, erigint-se per les energies nuclears o bé ha d'apostar per una transició cap a fonts renovables i sostenibles. Un debat que avui també volem portar al nostre estudi de la mà del diputat de la CUP, Sergi Saladier. Diputat, com està? Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
A més, ens tutejarem, m'ha dit que el tutegi, per tant, ordres pels diputats de Vandellòs.
Sí.
Per tant, proximitat també amb la Cala, amb l'Ametlla de Mar i amb la nuclear, i amb tot el que nuclearment també ens ha passat al nostre territori. Per la gent que ens escolta, que entengui una mica què és el que proposa la CUP amb aquesta proposta de resolució, què és el que ha presentat al Parlament i què és el que es pretén que es parli a la Cort Catalana.
Bé, nosaltres cap allà al mes de març vam presentar un parell de propostes de resolució, una que anava encaminada a que des del Govern de la Generalitat se fes un estudi epidemiològic de l'impacte en la salut de les persones d'aquestes centrals, i això ja es va aprovar a la Comissió de Salut farà dues o tres setmanes. A més, se va aprovar per unanimitat, i hi havia una altra proposta de resolució que aquesta encara no s'ha debatut a la que he escrit, la Comissió d'Afers Institucionals i Participació, que aquesta planteja la necessitat de fer una consulta popular al conjunt de la ciutadania de Catalunya, perquè en el marc del procés constituent que hem d'encetar un cop fem el referèndum l'1 d'octubre, la gent decideixi si vol que el nou país, la nova república, tingui nuclears o no en tingui, i a partir del que es decideixi començar a transitar, no? En cas que guanyés o no, a les nuclears, començar a transitar per poder implementar un sistema que sobretot hauria d'estar basat en fonts renovables, evidentment. Mm.
Vosaltres plantegeu aquestes fonts renovables com l'energia del futur, i entenc que des de la CUP agradaria que la posició dels ciutadans fos així. Com sondegeu una mica quina és la realitat, què és el que en pensa la ciutadania catalana sobre l'energia nuclear avui dia?
Històricament se coneix poc, perquè mai s'ha consultat directament a la població què en pensa de les centrals nuclears. El que sí que la percepció que tens és que majoritàriament Catalunya és un país antinuclear. I per tant, nosaltres el que volem precisament és aclarir això, no? És a dir, si anem a votar, nosaltres som no només d'anar a votar una vegada per si volem o no formar part de l'estat espanyol, sinó que ens agradaria que aquesta nova cultura de la participació i del dret a decidir s'implementés sobre totes les coses, i especialment amb aquelles que poden tindre o que tenen una repercussió important en el dia a dia de la ciutadania. I en el cas de l'energia nuclear, és un debat que no ha existit, o potser sí que ha existit, però de forma no prou extensa i no prou ampla, no?, el conjunt de la societat. El que volem és precisament és obrir aquest debat, no? Evidentment, abans d'una consulta sobre aquesta qüestió hauria d'anar acompanyat d'una campanya on s'incentivés la participació, on hi hagués el debat del sí i del no, i en aquest escenari, com a CUP de Constituent, nosaltres estaríem del costat del tancament d'aquestes centrals nuclears, i a partir d'aquí explicar el per què estem en contra d'aquesta energia i quina és l'alternativa que factiblement i de forma molt senzilla es podria implementar per substituir-les.
Entenc que, evidentment, tot això s'emmarca també, i ho plantejo perquè hi ha molts fronts oberts en l'àmbit nuclear. D'una banda, el tema de la renovació i de superar aquella edat màgica dels 40 anys, quan de fet a la majoria de centrals als 25 ja comencen a plantejar-se el seu tancament. De fet, ja han superat, Vandellòs superarà aviat la trentena d'anys, i els dos d'Ascó ja han superat els 30 anys. Però a banda d'això, hi ha un context amb vagues de treballadors d'empreses auxiliars que també ens agradarà comentar, però parlant específicament de Generalitat i del govern actual, el de Junts pel Sí, al qual vostès donen suport externament, hi ha un impost nuclear que va començar d'una manera, que s'ha transformat gravant els riscos nuclears de producció d'energia nuclear. Pot anar en paral·lel una proposta i l'altra? És a dir, pot anar en paral·lel la proposta de recaptar ingressos que en teoria revertiran una bona part cap als territoris nuclears, cap a les Terres de l'Ebre també i per tant al Camp de Tarragona, amb un debat per plantejar el seu possible tancament?
I tant, i a més ja ho vam dir, aquest impost arriba tard i ja sobre la campana, no? Les nuclears estan, com bé dies, doncs, al final de la seva vida de disseny o la vida operativa, que no s'ha de confondre amb la vida útil, que és un concepte abstracte que no està regulat per llei, que tothom l'ha situat històricament al voltant dels 40 anys, però com haguéssim pogut dir 60 o 20, vull dir, no és un concepte jurídic ni és un concepte tècnic, i aquest impost, diguéssim, doncs arriba tard. És un impost que hauria d'haver estat fixat des del començament del funcionament d'aquestes centrals, i aquí són, doncs, que paguin el màxim possible. De fet, també establir aquest impost indica dues coses. Una, que no s'ha estudiat històricament prou l'impacte territorial, econòmic, laboral que tenen aquestes centrals. Totes les dades, doncs, objectives indiquen que l'impacte sempre és molt reduït per al conjunt d'aquests territoris. Són territoris que o bé no han acabat de desenvolupar prou, o el cas de la Ribera d'Ebre, doncs, i concretament la zona d'Escó, doncs, ha perdut població des que té centrals nuclears. Tenim unes rendes per càpita o iguals o per davall de la mitjana catalana en aquests territoris. En canvi, si mires les dades del PIB per càpita, doncs estem, sembla que siguem tots rics en aquests territoris, i no és cert. I per tant, implantar o voler implantar aquest impost indica que l'efecte que tenen aquestes centrals sobre el territori no és aquell que te diuen mediàticament, no? Que les nuclears són bones perquè porten llocs de treball, etc, etc. En el moment que els territoris reivindiquen que part d'aquest impost recaigui sobre aquests territoris, és l'exemple claríssim, doncs, que aquestes centrals no estan revertint tot el que se mos diu que sí que reverteixen. Uh-huh. I per altra banda, doncs, també indica que no hi ha hagut un estudi històric sobre l'impacte en la salut de les persones d'aquestes emissions radiotòxiques que grava o que vol gravar aquest impost. Uh-huh. I és un debat que, és a dir, aquest impost s'aplicarà mentre aquestes centrals funcionin, però si el país decidim que les hem de tancar, doncs, el 2020, el 25 o el 30, doncs, doncs durant tot aquest temps s'haurà de cobrar aquest impost, i el dia que haguem decidit que les hem de tancar, doncs ja les tancarem, i si les hem de tancar totes de cop, o en tancarem primer una i després una altra, com han fet o estan fent a Alemanya, o com ja ha anunciat el govern francès, no, que vol tancar en els propers 5-10 anys un terç de les seves centrals nuclears. És a dir, hem de aspirar a transicionar i a ser una societat més moderna, i diguéssim, apartar aquesta energia, que és l'energia del passat. Des de l'any 88 que no se n'instal·la cap central nuclear i mai ha estat prohibit a la legislació espanyola, i hem de, diguéssim, contemporanitzar-nos, és a dir, instal·lar moltes energies renovables de forma distribuïda, empoderant la gent dels territoris, com també està fent en Alemanya. I tot això és un debat que ha d'anar cada vegada més.
Clar, però vosaltres plantegeu aquest debat lligat, evidentment, a la independència, al final, perquè debatre sobre centrals nuclears en el marc de l'estat espanyol, bé, al final la decisió passa per l'estat espanyol. Pot crear un precedent per això, que tanquin Garoña, o creieu que no?
El context ara mateix del debat que hi ha al voltant...
I ho dic també... Sergi Saladier, en referència, doncs, a que ha obert la porta a la renovació de les altres centrals, és a dir, tanquem una però obrim la porta a que puguin allargar la vida a les altres centrals.
Ara mateix el debat està no tant en si les centrals nuclears han de funcionar tècnica i realment està als 60 anys com diuen que volen els promotors i els defensors de l'energia nuclear, sinó que està més en com les empreses volen plantejar els seus escenaris de tancament per tal que econòmicament els hi resulti el més rentable possible. L'energia nuclear històricament, i amb dades sobre la taula, doncs és deficitària des del punt de vista empresarial. Les construccions d'aquestes centrals les vam acabar de pagar al conjunt de la ciutadania tot just el 2015, amb un recàrrec al rebut de la llum, amb un rescat que se'ls va fer als anys 80, que va pujar entre els diners que directament va abocar l'Estat més els interessos que hem anat acumulant, uns 5.000 milions d'euros. Això és el que va costar voler fer nuclears per part d'unes empreses que van entrar amb números rojos i l'Estat, com ara ha fet amb els bancs, doncs, al seu moment va rescatar les nuclears. Tothom sap, i si no ho sap, doncs ja ho direm.
Ho expliquem,
que bé, estem aquí. Doncs que a través del rebut de la llum també hi ha un recàrrec, que no surt explícitament com a tal, que és per al desmantellament de les centrals nuclears i la gestió dels residus radioactius. Això va amb un pot que gestiona l'empresa pública Enresa, que és la que per llei doncs actualment té l'encàrrec de recaudar aquests diners i desmantellar les centrals nuclears i fer càrrec dels residus. Això, les empreses gestores d'aquestes plantes, quan tanquen, ens donen la clau a la ciutadania i diu, ja us ho fareu. I ara el que volen plantejar, i per tancar aquest cercle, és demanar uns escenaris de tancament que vagin més enllà dels 10 anys, com preceptivament està el govern otorgava, i busquen un escenari de 15, 20 o fins i tot il·limitat, i immediatament, quan tinguin aquestes llicències per operar no se sap per quants anys més, plantejar a nivell del govern un escenari en el qual se'ls pogués obligar a tancar aquestes centrals i elles tindrien l'excusa de demanar danys i perjudicis o lucro cessante per tal doncs, de que el tancament mos costés també diners en altres i elles poguessin fer una retirada amb aquesta caixa feta. No? Per tant, nosaltres, si tenim la sort de poder fer la independència i fer la república, tenim l'opció de que això no sigui així, perquè com que decidirem nosaltres sobre aquestes centrals, no com ara que decidís l'Estat, podrem decidir si les volem tancar ja i en quines condicions les volem tancar. Si continuem dins l'Estat, això ens costarà molts diners d'euros públics, perquè l'escenari és aquest. Les empreses ara busquen una concessió molt llarga i amb l'escenari de 5-6 anys doncs poder demanar, de forma encoberta, evidentment, un tancament per part de l'Estat, que d'alguna manera els digui, mira, us obligo a tancar, ho heu de fer no sé quantes millores de seguretat, i elles alegaran que això no estava previst a l'ordre que se'ls va donar d'allargament i podran demanar pues, això al lucro cessante. L'escenari és que la majoria d'empreses gestores de centrals nuclears volen anar tancant-les. Per contrari que sembli, o sigui, ara mateix sembla que vulguin...
Pel cost que representa mantenir-les obertes, no?
Clar, cada vegada més les centrals estan envellint. Hi ha un informe molt contundent del Consell de Seguretat Nuclear del 2005 arran del procés d'oxidació al sistema de refrigeració de la Vandellòs 2 que diu literalment que aquesta central, i per extensió es podria extrapolar al conjunt de les empreses de les centrals nuclears gestionades per l'empresa NAP o la UTE NAP, que dia, literalment diu que aquesta central ha primat la producció per sobre de la seguretat. Per tant, vol dir que veníem d'uns índexs d'inversió en seguretat molt baixos, que a partir de llavors ells diuen que han millorat i no sé què més, però bueno, les dades estan allí, les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya tenen un nivell d'incidència anual de número d'incidents, de casos, d'un 60% del conjunt del parc nuclear espanyol, mentre elles, amb la potència que representen, són un 40%. Per tant, estan per damunt del número d'incidències que els hi tocaria, diguéssim, pel que representen.
Pel que representen.
Per tant, vol dir que són màquines velles, estan degradades des del punt de vista del seu funcionament. Pensem que la radioactivitat, la calor, doncs, deteriora molt més aviat els materials. I només hem d'imaginar doncs, qualsevol artefacte tecnològic que tingui 30 anys. No? Posem un cotxe, o una torradora de pa, o un microondes, o una tele, i evidentment que poden arribar amb aquesta edat, però els has de tindre molt ben cuidats. Si no els tens ben cuidats, doncs és possible que et petin abans i els haguis de canviar o quedar sense aquell artilugi.
Entenc que en aquesta línia, evidentment, tots els incidents nuclears han anat succeint al llarg d'aquests anys d'operació, també motiven una mica doncs, que es pugui plantejar una transformació. Parlava abans de França i Alemanya, que ja han començat a plantejar tancaments d'algunes de les seves plantes atòmiques, algunes de les seves centrals nuclears, i entenc que allí també hi ha el debat del personal. Què passa amb els treballadors directes i els indirectes, que actualment doncs, estan intentant aconseguir un acord amb ANAF sobre el tema de les empreses auxiliars. Més enllà d'això,
sí,
també entenc que s'hauria de debatre en aquesta proposta que vostès plantegen de fer una consulta ciutadana. Què passaria amb els treballadors de les plantes atòmiques? Perquè, evidentment, hi ha un sobretot a la Ribera d'Ebre, però també al Camp de Tarragona i al Baix Ebre, que hi ha treballadors que viuen de treballar a nuclear.
Sí, evidentment. Això està clar. El dia que s'obri aquest debat, no? Doncs, que nosaltres desitjaríem per poder decidir si volem nuclears o no en un futur, doncs evidentment que la qüestió dels treballadors i treballadores d'aquestes plantes ha de ser present en aquest debat. De fet, una de les característiques de les centrals nuclears és que per optimitzar guanys, amb els anys han anat reduint la quantitat de personal que tenien fixo i han ampliat el número de personal subcontractat. En el cas de les tres nuclears instal·lades a Catalunya, representen més d'un 50% de la plantilla que està subcontractada. Això que vol dir que cobren menys, tenen menys garanties, per tant, això doncs, al final tothom sap que la diferència entre un treballador fixe i un eventual doncs, és ja també una qüestió de motivació, un tema de garanties laborals, un tema de drets laborals, no? Que no són els mateixos si estàs fix o estàs subcontractat. I hi ha gent que apunta fins i tot doncs, que moltes vegades, i no és culpa dels treballadors o treballadores, no? Però no tenen o no se'ls dona la formació adequada per les feines que acaben fent. Molts dels últims incidents que han aparegut doncs, són per errades humanes, que doncs, segurament ja dic, no és la culpa del treballador o treballadora, sinó de qui els encarrega aquestes feines o no. I amb l'escenari de plantejar un tancament d'aquestes centrals, doncs és evident que s'hauria de tindre en compte els drets laborals d'aquesta gent i la possibilitat doncs, de que poguessin continuar treballant i no perdre la feina. I això és un debat molt senzill, perquè nosaltres tenim el cas de la Vandellòs 1, que va haver de tancar per un accident el 89, i quan el 91 es va decidir que es clausurava definitivament, el que va generar, i jo ho dic perquè sóc de Vandellòs i aquesta situació la vaig viure més o menys de prop, doncs és que amb el context d'un tancament d'una central nuclear les opcions laborals van incrementar. I això, diguéssim, a part de ser una percepció subjectiva meua, doncs de veure que hi havia molta més gent del poble que va tindre feina gràcies al tancament de la nuclear, les dades d'Enresa, que tenen publicades a la seva web, explicant tot el procés de desmantellament, doncs te diuen que efectivament en el procés de desmantellament se generen més llocs de treball que no pas amb la central en funcionament. I a nivell laboral, doncs d'aquesta central 1 que va tancar l'any 89, doncs vam observar com la part més gran de la plantilla, majors de 55 anys aproximadament, van ser prejubilats, per tant aquí no hi va haver un problema laboral, al contrari, no? Hòstia, molta gent s'ha jubilat amb 55 anys amb uns sous bastant macos, diguéssim, i no van posar cap objecció amb això, evidentment. El terç intermig el van reconvertir al propi desmantellament, els 35, els 55 anys, i el terç més jove, més o menys menys de 35 anys, el van reconvertir en altres empreses del sector elèctric o similars. I a més, el que dèiem, no? Aquest terç que va quedar pel desmantellament era insuficient per poder fer el desmantellament, per tant van haver de contractar molta més gent. I aquest és l'escenari que hauríem de tindre tots clar. El Ministeri, quan va anunciar esta setmana passada el tancament de Garoña, va dir que el desmantellament duraria al voltant d'uns 13 anys. Hi ha alguns informes o algunes informacions que apunten que podria durar fins a 20 anys. Per tant, tu tens garantit els llocs de treball com a mínim durant 10, 15 o 20 anys més. I, evidentment, te dona opció durant aquest període a transicionar cap a d'altres serveis o d'altres activitats econòmiques estiguin o no vinculades a l'energia dins d'aquests territoris.
Perquè evidentment s'han de crear noves infraestructures de generació elèctrica.
Exacte, és a dir, si tanquem nuclears, evidentment aquesta electricitat l'haurem de fer amb alguna altra cosa i per tant haurem de crear nous treballadors en el sector de les energies renovables, de la biomassa, de la solar, de l'eòlica, etc.
Sergi, s'ha de dir ràpidament dos apunts més. Tancar les nuclears també significarà que ja hi ha en residus, però tancar-les significa també posar un punt de dir, tenim tants residus. Què fem amb els residus, tenint en compte, primer, una eventual independència, amb la qual cosa ja no disposaríem d'un magatzem a casa nostra, de moment tampoc el de Villar de Canyes s'ha començat a construir, però d'alguna manera, què es fan amb aquests residus? I bé, quin és el plantejament, per segona pregunta, que des de la CUP penseu que s'hauria d'optar? Perquè, per exemple, a Terra Alta hi ha un moviment prou important d'alguns ajuntaments en contra de la construcció de nous parcs eòlics. Sí que a Tivissa, terme que ens és veí tant a Vandellòs com a l'Ametlla de Mar, s'han interessat per la instal·lació de parcs eòlics. Quina hauria de ser la infraestructura al territori o fora del territori, entrem al territori, per poder reciclar també personal jove o personal amb una edat de treballar doncs, òptima, que pogués doncs, transformar l'energia nuclear cap a energia verda?
Bé,
ràpidament, perquè estem...
No, ràpidament, el tema de residus és un debat que ja vam tindre molt obertament aquí al nostre territori arran de l'interès de col·locar un cementiri de residus radioactius. Primer es va comentar doncs, el Vandellòs, després va ser Ascó i finalment doncs, vam contribuir, podríem dir d'alguna manera, que això no vingués aquí i l'estat se decantés per Villar de Canyes, a la província de Cuenca. Com dius tu, estarà tampoc està plantejant-se la construcció efectiva, tot i que sí que s'han fet ja algunes obres auxiliars. i per tant la qüestió dels residus continua damunt de la taula i és un dels elements que s'haurien d'introduir si no a priori, si a posteriori d'haver decidit doncs, hipotèticament tancar les nuclears. A nivell mundial ni els científics que porten un munt d'anys investigant en matèria de residus saben quina és la millor solució, per tant no hi ha una solució als residus, hi ha gent que els enterra, hi ha gent que abans als 80 se tirava al mar, hi ha països que estan fent magatzems subterranis, n'hi ha que el que fan és que cada un s'aguarda els seus, no hi ha un consens científic sobre què s'ha de fer, de fet és el drama que tenim de les centrals nuclears que ens deixen residus per milions d'anys, i per tant això també haurem de plantejar quin és el model que nosaltres volem adoptar de gestió d'aquests residus. Una opció que a mi no em sembla gens descartable seria que en el context que aquestes centrals han funcionat ha estat dins de l'estat espanyol, si l'estat espanyol ha decidit des del 2009 fins al 2011 quan va prendre la decisió definitiva que era centralitzar-los en un punt de l'estat espanyol i això ells ho posen en marxa, com a mínim tots els residus generats des de la presa de decisió l'any 2011 haurien de seguir dins d'aquest marc doncs, institucional, no? Per tant haurien d'anar al lloc on el govern espanyol hagi decidit que volen anar. Però doncs, evidentment nosaltres hem d'acabar de decidir també què fer amb els que s'hagin pogut generar des del 2011 cap aquí. No?
Correcte. I la segona pregunta, que és referent a quines empreses s'haurien d'instal·lar o quines plantes s'haurien d'instal·lar al territori?
Bueno, aquí tenim això que hem dit, és a dir, el desmantellament ja et donarà feina, per tant no tindràs un drama com va passar en el cas de Vandellòs i Hospitalet, no? Que no va haver un drama social pel tancament, al contrari, molta gent va tindre opcions d'entrar a treballar al desmantellament, i en paral·lel és evident que s'hauria d'instal·lar un sistema d'energies renovables que nosaltres defensem que no sigui el que s'ha implantat fins ara, que és grans centrals eòliques, un 65% concentrades entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per tant tornem a repetir els mateixos errors històrics, amb una energia que s'ha d'exportar fins als grans centres consumidors. Nosaltres apostem per un sistema descentralitzat, això vol dir que cada territori tingui les centrals, diguéssim, que vulgui assumir, que primer de tot injectin electricitat a la seva zona i que a més doncs, si hi ha un petit excedent se pugui intercanviar amb xarxes properes. Aquest és el model que han optat amb un 50% en el cas d'Alemanya, o és el model que han optat a Dinamarca, que és un model diguéssim que empodera molt més a la ciutadania, li dona capacitat de decidir, li dona la titularitat, no? L'opció de ser titular d'aquestes petites centrals, i hem d'imaginar doncs, un paisatge on pugui haver molt numerosos de molins, molt numerosos de plaques solars, però distribuïdes arreu del territori i que siguin aquests molins de la gent. Aquest és el principal tema de debat que està dins de damunt de la taula, com tu comentaves, en el cas de la Terra Alta, que és una comarca que l'han trinxat amb 35 quilòmetres lineals de centrals eòliques que no són de la gent de la Terra Alta. Jo vaig fer un estudi des de la universitat per veure quin era l'impacte econòmic d'aquestes centrals eòliques al territori i només deixen un 3,4% de la facturació. Per tant, tu estàs aguantant uns mamotretos allà, que està molt bé perquè són renovables, però t'estan fotent un impacte al territori, t'estan condicionant altres activitats com la turística, per exemple, hi ha alguna casa rural que ha hagut de tancar perquè li van plantar un molí d'aquests o dos al costat mateix. En canvi, si tu tens capacitat de decidir quants molins vols, de quina mida els vols, quan els vols anar posant, i a més te garantixes que el 100% del benefici sigui per al teu territori, doncs jo crec que no hi hauria d'haver massa debat amb això, però en tot cas les polítiques estaran anat per afavorir a les grans empreses, que en el cas de l'estat espanyol ja acumulen el 65% de tots els molins, per tant són les mateixes empreses que tenen nuclears, per tant en aquest sentit no hem guanyat res, i en canvi hauríem d'anar cap a aquest model que des de l'administració pública, però també des de baix de la ciutadania, s'apostés per aquest model més descentralitzat. Aquesta és la nostra aposta.
Diputat, per acabar, d'aquest debat que han de fer al Parlament i que per tant volen que en el cas també del procés constituent, per tant de la independència catalana, es debati, es faci una consulta a la ciutadania sobre què ha de passar amb les nuclears, quins suports compten? Amb qui tenen d'aliat? Més o menys en la idea, no sé si en la proposta directament, però en la idea, qui el recolza la iniciativa?
Pues no ho sabem encara perquè no s'ha obert aquest debat, no?
En tot sí, però entenc que entre passadissos n'hauran parlat.
Bueno, però tampoc no molt. El que passa és que tenim aquest antecedent recent que vam aconseguir provar aquest estudi que sobre l'impacte en la salut de les persones d'aquestes centrals i es va aprovar per unanimitat. Per tant, vull dir, sí que d'entrada quan plantegem coses la CUP tens molt pocs números de guanyar-les, diguéssim, perquè són projectes o propostes molt radicals, no?, que van a tocar temes sensibles, que van a l'arrel del problema, per això són radicals, i que plantegen alternatives que van en contra del sistema actual. I això, diguéssim, a la majoria parlamentària que tenim allà doncs no els interessa massa. En aquest sentit doncs, vam aconseguir aquesta petita victòria i el compromís de que el Departament de Salut faci aquest estudi o l'inici abans de 6 mesos, per tant veurem, no?, també en els propers anys o el proper any i mig doncs, quin recorregut té això, I ara per ara no és descartable res, és a dir, tampoc no és descartable que es pugui plantejar un escenari de fer una consulta, i més tenint en compte que es va aprovar recentment la llei de canvi climàtic, que sí que planteja, tot i que no tenim competències actualment, un escenari de tancament de les nuclears cap al 2027. Mm-hmm. I això es va aprovar també per una àmplia majoria de la cambra. Per tant, jo no descarto que plantejar, a més no crec que hi hagi cap grup que estigui en contra del dret a decidir, bueno, n'hi ha alguns de radicals, però per altra banda, diguéssim, com l'OPP, doncs que sí, que estan en contra de decidir-ho tot, però en tot cas la majoria parlamentària sembla doncs, que no sigui tan tancada i tan obtusa en prohibir, no, o en impedir que la gent se pugui opinar sobre qualsevol cosa. Per tant, no descartem que es pugués aprovar aquesta proposta.
Veurem doncs quan es debati, que entenem que ha de ser en breu. Van enregistrar-ho al febrer-març, per tant, això ha d'estar...
Sí, ha anat una miqueta lent i esperem doncs, que les primeres sessions del mes de setembre doncs, se pugui debatre, i si no, doncs, segurament doncs, ja és un debat que s'haurà d'incorporar al procés constituent si guanyem a la República el dia 1.
El dia 1 d'octubre. Doncs aquest és el plantejament, aquest és el missatge que ens traslladen des de la CUP. Diputat Sergi Saladié, moltíssimes gràcies
per haver-nos
acompanyat aquest dilluns. I doncs ja seguirem, que és el que s'acaba debatent al Parlament. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.